i molts van ser els deixebles de Miles, i molts d'entre ells van ser els seus apòstols, apòstols de Miles. N'hem triat 12, però podrien ser 24, 36 o 48. Es multipliquen com els pans i els peixos, apòstols de Miles.
Apòstols de Miles.
Un programa de Núria Noguera i Carlos Fonfreda.
I llavors Miles va deixar per un moment la trompeta sobre la taula i, prenent un endoll, l'aixecà i digué als seus deixebles: «Mireu i endolleu-vos tots, perquè si el que voleu és continuar tocant amb mi, haurà de ser que us ho feu en plan elèctric». De fet, a Filles di Kilimanjaro ja es veia venir el segon gran quintet de Davis, aquell format pels excel·lentíssims i apostolíssims Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams. S'anaven rampant per moments, si més no, pel que fa al piano i al baix. Però el canvi definitiu no s'havia de produir fins a l'enregistrament de In a Silent Way. Corria l'any 1968 i ja feia 3 anys que Bob Dylan havia decidit electrificar el folk, quan Miles Davis va veure la llum elèctrica, volem dir, i va substituir a Carter per Dave Holland. El piano elèctric de Herbie Hancock hi va afegir el de Chick Corea i l'orgue de Joe Zawinul. A primers del 69, i amb l'afegit del guitarrista John McLaughlin, Davis completava el famós octet que havia d'enregistrar el magistral disc De les maneres silencioses i que du el nom de la composició de Zawinul. Aquest darrer només va tocar amb Davis fins al febrer del 1970, però donant la seva breu col·laboració va aportar composicions valuosíssimes i va participar en enregistraments tan crucials del mestre com, per exemple, el que comentàvem abans, o el Bridges Brew. El cas és que una vegada Zawinul va deixar el grup, Wayne Shorter no tardaria ni un mes a seguir-li les passes. Saxo i teclista tenien una idea que els rondava pel cap, un nou projecte que van anomenar The Weather Report, el parte meteorològic. Tant podien anunciar borrasques com dies assolellats. La idea era postular Sam Davis seguint la veta d'aquest jazz electrificat, diguem-ne fusió, diguem-ne jazz rock, que ells mateixos havien ajudat a parir. Però això sí, des de la seva pròpia perspectiva i sense el dirigisme del trompeta. Evidentment, marxar del mestre i passar a ser propietaris del seu propi negoci també havia d'incidir en una millora substancial dels ingressos a les butxaques d'ambdós músics. I per l'èxit obtingut hem de convenir que així va ser. Shorter i Zawinul ens van donar el parte des de l'any 1971 i fins al 1986. I van deixar enregistrat 16 discos, dels quals avui us convidarem a escoltar-ne el bo i millor. Comencem pel principi. El seu primer disc s'anomenava senzillament Weather Report, i d'aquest us proposem escoltar Eurídice, una fabulosa composició escrita per Shorter. Thank you.
Thank you.
Wayne Shorter al saxo soprano, Joe Zawinul al piano elèctric, Miroslav Vitus al baix, Alfons Muson a la bateria i Arto Moreira a la percussió. És a dir, la primera i original formació dels Weather Report. Ens acaben d'interpretar la composició del saxofonista anomenada Eurídice, un enregistrament fet a Nova York el dia 18 de febrer de l'any 1971 i que va quedar recollit en el primer disc del grup. Tot el llegat que ens han deixat aquests homes del temps, Eurídice, va ser una de les pàgines més properes al que podríem anomenar tradició jazzística i és també l'única composició de Shorter que ens permetrem escoltar en el programa d'avui. I això és així en primer lloc perquè, sent el saxofonista un dels apòstols majors de Davis, ja li hem dedicat tot un dels nostres programes. I en segon lloc perquè la història dels Weather Report, que en principi era una cosa mitges entre Sam Shorter i Mestre Zawinul, es va anar decantant cada vegada més cap al cantó de la balança on seia el teclista. Com bé sabem, els diversos grups de Miles Davis van ser una escola per a molts músics. Una cosa similar va passar amb els Weather Report. Pel grup hi van passar i hi van créixer músics com Jaco Pastorius, Peter Erskine, Victor Bailey o Omar Jenkins, per citar-ne només uns quants. I si una cosa va caracteritzar el grup, malgrat que els apòstols Shorter i Zawinul n'eren el seu denominador comú, van ser les moltes i diverses formacions que van tenir durant la seva existència. En el seu segon disc, I Sing the Body Electric, per exemple, hi trobem encara el gran contrabaixista Miroslav Vitus. Però en menys d'un any, la secció rítmica ja ha canviat. Ara la bateria li posa Eric Gravatt i la percussió era càrrec de Domum Romau. Anem a escoltar-los a Second Sunday in August, el segon diumenge d'agost, un enregistrament relativament breu, però que ja du tot el flaire inconfusible dels Weather Report. el segon diumenge d'agost, Second Sunday in August, una composició de Joe Zawinul que trobem a Icing the Body Electric, el segon disc dels Weather Report. Es tracta d'un enregistrament fet pel novembre de l'any 1971 i que ja ens ha fet sentir aquesta flaire ètnica i aquest gust de caire exòtic tan característics de tota l'obra del teclista. En aquest cas, i segons explica el seu autor, el mateix títol fa referència a la festa de la sega que per aquestes dates estivals es celebrava a la seva terra natal. I com que encara no ho havíem dit, i per si algú li interessa anar a aquesta festa, Zawinul havia nascut a Àustria, concretament el 7 de juliol de l'any 1932. Interessat per la música des de ben petit, després de passar pel Conservatori de Viena, va anar a perfeccionar els seus estudis als Estats Units. I abans d'arribar al grup de Miles Davis, ja havia tocat amb Maynard Ferguson, Harry Suits Edison, Dinah Washington i sobretot amb el grup de Cannonball Adderley, un altre il·lustre que bé podríem haver considerat com apòstol de Davis. Però no fem com aquella vella que va perdre un dracma i anem a trobar de nou el nostre fil, que és el de la història dels Weather Report. Icing the Body Electric. Abans de ser un CD havia estat un disc, i els discs, ho diem pel jovent, es podia escoltar per les dues cares. Doncs bé, la segona d'aquestes cares estava treta de l'enregistrament d'un concert fet pel grup a Tòquio el gener de l'any 72, i que cinc anys més endavant quedaria recollit íntegrament en el disc anomenat Live in Tokyo. Per tant, i comptant cronològicament la realització, que no l'enregistrament, el tercer disc dels Weather Report és Sweet Nighter, que es va enregistrar del 3 al 7 de febrer de l'any 1973. Us en convidarem a escoltar-ne la composició 125 Street Congress, i si poseu bé l'orella hi podreu descobrir la Ramon de la Font, a la qual anaven a omplir el seu canti molts dels grups catalans de l'anomenada Ona Laietana, com per exemple l'Orquestra Mirasol o la Companyia Elèctrica d'Arma. Pel que fa a la formació dels Weather Report en aquest disc, podem dir que ja presenta un cert canvi, encara que en realitat es tracta d'una ampliació de l'anterior. Miroslav Vitus converteix el contrabaix amb el baix elèctric d'Andrew White. Eric Rabat toca la bateria només a la introducció i tot seguit l'aprèn Herschel Willingham. Moruga apoya les percussions de Romau.
quan tot fa aigües i sembla que tot s'ha d'enfonsar. Hi ha una cosa que es manté. Miles Davis continua caminant sobre les aigües. I els seus apòstols també, sí, enlluats.
Continuem amb aquest repàs que estem fent dels primers anys dels Weather Report. Entrarem ara de ple en l'època daurada de la banda. Cada vegada, Zawi Knoll controla més el grup i les seves composicions es tornen més estructurades, tot i que, com sempre, el seu origen es troba en les improvisacions col·lectives del grup. El resultat de tot plegat són discos fantàstics com Mysterious Traveler, Tailor Spinning i Black Market, als quals dedicarem aquesta segona part del programa. Mestre Miles anirà quedant cada vegada més lluny i la música dels Weather Report se n'anirà cap a unes altres dimensions més clares i de més bon entendre. Bob Protzman, de la revista Downbeat, ho expressa molt clar. Defineix el grup com una banda que tenia les seves arrels posades en el jazz però que les idees les tenia posades a l'univers. El cas és que Shorter i Zawi Knoll aconseguien omplir estadis com a veritables estrelles de la música popular i que feien disfrutar el personal com autèntics camells. Anem a posar l'orella sobre Mysterious Traveler, al nostre entendre el millor disc del grup. El tema que en triem és la composició de Zawi Knoll anomenada Cucumber Slumber, i al costat dels dos apòstols majors ens trobarem amb Alfonso Johnson al baix elèctric, Miroslav Vitus encara col·labora en un dels temes del disc però no en aquest, Ismael Wilborn a la bateria i Domum Rumau i Ray Barreto a la percussió.
Thank you. Thank you.
que Cambra és l'àmbar, el somni de cogombra de Joe Zau i Null des de Mysterious Traveler, un dels grans discos dels Weather Report. Que Cambra és l'àmbar va sortir íntegrament d'una jam en la qual Alfonso Johnson havia portat aquesta brillant línia de baix i la que es van anar incorporant al resta de la banda. Tornem a dir-ne els seus components. Wayne Shorter als saxos, Joe Zau i Null al piano elèctric i al sintetitzador, Ismael Wilburn a la bateria i Domum Rumau, juntament amb Ray Barreto, a la percussió. Pel febrer de l'any 1975, els Weather Report tornaven als estudis per enregistrar una altra de les seves obres més celebrades, Tale Spinning. Alfonso Johnson ja ocupava plenament el lloc que havia deixat Miloslav Vitus i, una vegada més, canvis a la secció rítmica. Leon Chancler, que també es feia i encara es fa dir Dugu, a la bateria, i Aliro Lima a la percussió. Dugu és tot un crac que tant han registrat amb Miles Davis com amb Michael Jackson. Seva és la bateria de Billie Jean, i que l'escoltarem a continuació a Badia, una composició als orígens de la qual Zau i Null remunta a l'any 1956 i que, curiosament, en l'enregistrament no hi trobem a Shorter. Escoltem-la. Jousau i Nun Alut, la melòdica, l'amsutra, el xilofon, el piano acústic i la veu, amb Alfonso Johnson al baix elèctric, Dugu Chancler a la bateria, i Alirio Lima a la percussió, ens acaben d'interpretar Badia, la única peça de Taylor Spinnick en la qual no participa Wayne Shorter i que és una composició que estaria present en els directes dels Weather Report durant molt de temps. Per als interessats de les xafarderies, direm que Badia era el nom d'una novieta que Zawinul tenia al Cairo. Com hem pogut comprovar, cada vegada ens anem allunyant més de les complexitats de la música de Miles Davis i ens acostem més a aquest grup exòtic i ètnic que comentàvem fa una estona. Bé, 10 mesos després d'haver enregistrat Taylor Spinnick pel desembre del 1975, tornem a trobar el grup en un estudi. Mentrestant, han passat moltes coses i la formació del grup ha tornat a canviar. Per primera vegada apareix un personatge que seria tan emblemàtic per als Weather Report que gosaria rivalitzar en popularitat amb els seus dos màxims líders. Es tracta de l'autoproclamat millor baixista elèctric del món, el senyor Jaco Pastorius. El nou disc del grup s'anomena Black Market i ell només hi toca en 2 de les seves 7 peces, però el nano hi entra molt fort i aportant aquesta composició anomenada Barbary Coast.
Thank you.
Barbary Coast. El baix elèctric de Jaco Pastorius marcant diferència al costat dels nostres dos apòstols habituals, de Chester Thompson a la bateria i de les percussions de Clàudia Cunha i Don Alias. La història dels Weather Report amb Pastorius seria tot una altra cosa, i una vegada aquest va deixar el grup encara en seria una altra o vàries, però aquestes no són les que volíem explicar avui. Nosaltres ens quedarem just en aquesta frontera fins on hem arribat i recuperarem el baix d'Alphonse Johnson en una altra de les composicions emblemàtiques de tota la història de la banda del Parc Meteorològic, la que dona nom a aquest darrer disc que repassem, Black Market. A partir d'aquí, potser Miles es trauria el cinturó i... Ai, no, era un altre mercat. Bé, lluat sí, és Miles. Lluat sí en els seus apòstols també. I amb vostès ja ens veiem la setmana que ve.